migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Benvinguts a la teva COPE més propera. Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Faré una pregunta. Sembla una tonteria la que faré ara, però té un què. Pregunta. Quant dura un any? Evidentment, la primera resposta és 365 dies. Bé, sabeu que no és exactament, si no ja us ho explico, no són exactament 365 dies. En aquest cas, seria 365 dies, 6 hores i 9 minuts. Això és el que dura exactament un any. Aquest càlcul de quant dura un any, ho vam fer ja fa segles. Fa segles. Estem parlant de Julio César, estem parlant dels romans. Doncs això ja ho tenien clar, que un any no era exacte. Era un any i un quart de dia, una quarta part de dia. D'aquí desemboca que cada 4 anys tinguem un any com avui, un any com aquest, el 2024, que és aquest any bisiesto, que dura el mes de febrer, té un dia més, un dia més. Ara, hi ha un què aquí? Hi ha un problema. Que encara i així, l'any continua no sent exacte. Encara que afegim aquest dia cada 4 anys, tenim un desfase de 9 minuts. Aquests 9 minuts queden por ahí. Clar, estem parlant de gotes d'aigua en el desert. Vull dir, el desquadre han de passar molts i molts i molts anys perquè sigui un desquadre evident. Però hi ha un desquadre. Ara s'ha presentat un nou càlcul que ha fet l'astrònom de l'Observatori Fabra de Barcelona, l'Antonio Bernal, el coneixereu perquè moltes vegades ha parlat en aquest programa sobre astronomia, i és un home inquiet i de fer càlculs. És un fanàtic de l'astronomia i de la calculadora. I ha fet càlculs i ha trobat una manera, afegint això, no estem descobrint el què, perquè aquest càlcul de quant dura un any ja estava fet des de Julio César, des de temps romans, però sí la manera d'ajustar exactament un any i que hi hagi menys transvasament possible. En parlarem d'això, d'una proposta de recalcular la manera de fer, i que no afectarà absolutament a res. És interessant aquest descobriment de què fer com aquests 9 minuts. Parlarem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Benvinguts. Soc el José Miguel Cruz i us explico que el temps és lamentable. Tenim un temps que, si t'agrada el sol i la sequera i que Catalunya vagi camí d'un desert, doncs igual t'encantarà aquest temps, però si no, estem davant d'un problema i ben gruixut si això no canvia. Estem amb un anticicló a sobre que ho bloqueja tot des de fa dies, això ja ho veieu, i que durarà avui divendres, el que queda de divendres, que encara podem assolir temperatures de 24 graus. Tenim boires importants cap a ponent, i cap a ponent sobretot tenim boires espesses importants, així que molta prudència si heu d'agafar el cotxe, i les tindrem demà dissabte i les tindrem demà diumenge. El temps molt estable durant tot el cap de setmana, amb temperatures igual com les que tindrem avui, aquests 24-23 graus, es suavitzaran una mica, és a dir, baixaran una mica les temperatures, però tot i encara serà un centre del dia doncs molt i molt agradable. I això és el temps, avorrit en aquest cas, no? Per fortuna i per desgràcia, avorrit, per fortuna dels que els agrada el sol, per desgràcia pels pantans i l'aigua que necessitem. Com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Què tal? Bon migdia, moltes gràcies. Doncs encara parlem de problemes en aquesta frontera, ho comentàvem anteriorment, aquesta manifestació, aquestes protestes que tanquen la frontera en totes dues direccions i per a tot tipus de vehicle. El que s'està fent és doncs, que els vehicles que circulen per l'autopista AP7 en direcció nord els desvien, la darrera desviació és la sortida número 3, la de Figueres, la de Llers, a uns 20 quilòmetres de la frontera. Doncs en aquest punt es desvien tot tipus de vehicles. Evidentment, en el punt de desviament hi ha una cua important de més de 3-4 quilòmetres. Per tant, els conductors que es dirigeixen cap a això, cap a la frontera, han de saber que no podran entrar i, per tant, potser és millor no esperar-se a l'últim moment, no acumular-se tots en aquesta sortida de 3 i desviar-se abans. Per tant, tingueu present aquest fet, d'allà de l'AP7, sortida número 3, sentit nord per una manifestació a la frontera. Tot sigui dit, a banda d'aquesta incidència, és ben cert que la resta de la xarxa viària veiem que la situació és força còmoda i fluida.
Gràcies, Roger, que tinguis un bon divendres i un millor cap de setmana. Cuida't.
Bon cap de setmana, a reveure.
Bé, nosaltres pensem en aprimar-nos, pel que sigui, hi ha molts motius per fer-ho, no? Però sí, és possible. Sí, es posible adelgazar y deshincharse con el plan 1, 2, 3 y lo haces disfrutando porque sigues comiendo sin pasar hambre. Oye, que no son batidos y en solo 3 semanas vas a perder de 4 a 7 kilos. Tienes tus razones. Y Clinitec con su plan 1, 2, 3 te ayuda a lograrlo. Enriqueta, bon día, benvinguda.
Bon día, Cruz. Pues efectivamente, si tu objetivo es perder peso, lo único que tienes que hacer es el plan 1, 2, 3, por fin, te puras. Eliminas grasa, bajas de peso, reduces la inflamación, bajas de volumen. Los resultados, inmediatos, porque perderás de 4 a 7 kilos sin esfuerzo y en tan solo 3 semanas.
Vamos a pautar las semanas. La primera semana vamos a eliminar las toxinas con los sobres de piña.
Claro, ellos nos ayudan a eliminar los excesos, a combatir el estreñimiento, a deshincharnos, a depurar, a bajar 2 kilos y a bajar más de 2 centímetros de volumen.
La segunda semana vamos a regenerar con los sobres de naranja.
Sí, ellos aceleran el metabolismo de la grasa, tonifican, son diuréticos, eliminamos michelines y desaparecen 2 kilos más.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas que captan y queman las grasas, las cápsulas captagrasas.
Claro que sí, ellas nos ayudan a eliminar esa grasa, reducen el apetito, las ansias de comer, seguimos perdiendo peso sin perder masa muscular, sin efecto rebote, y además cuidamos la salud, Cruz, porque nivelamos el azúcar, el colesterol y la hipertensión.
Mirad, el plan 1, 2, 3 es exclusivo de Laboratorios Clinitec. Eso significa que no lo vais a encontrar en farmacias, solo vais a encontrar en el 650, o sea, llamando este teléfono, 650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y todo su equipo pues para atenderte y resolver cualquier duda que tengas sobre el plan 1-2-3, con registro sanitario, y es apto para todos, celíacos, hipertensos, diabéticos, sí, para todos. Y Enriqueta, sabemos que el plan 1-2-3 nunca viene solo. ¿Qué trae el plan 1-2-3 hoy?
Claro que sí, porque desde que te queremos que tengas el mejor plan para perder peso, pero que te llegue con la mejor promoción. Hoy, los oyentes de COPE que nos llamen ahora, Cruz, tendrán de regalo con el plan 1-2-3 las infusiones, la detox, que depura, la drena, que nos ayuda con retención de líquidos, y esa faja, cinturón adelgazante, efecto sauna, que nos protege muchísimo y nos cuida la espalda. Vas a conseguir perder de 4 a 7 kilos, bajar más de 3 centímetros de volumen, y tienes que marcar el teléfono para tener el plan y la promoción. 650-51-52-53.
Pues sí, señor, adelgaza con el plan 1-2-3. Llama al 650-51-52-53 y en 3 semanas depuras, regeneras y adelgazas. Y además pierdes centímetros de tus caderas y muslos y vientre. Y oye, Enriqueta, por favor.
Lo sé.
Lo sabes, porque tenemos un hilo de plata comunicativo que hace que vayamos traspasando información. ¿Sabes que te voy a pedir las galletas?
Sí, que me vas a pedir las galletas de cúrcuma y chía, y sabes que las voy a poner también de regalo para los oyentes de COPE, junto con las infusiones de Toxdrena y la faja reductora, ¿eh? Gran promoción. Si llamas ahora mismo, el plan lo puedes tener en tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío. No tienes que moverte, no tienes que ir a ningún centro. Llévate el mejor plan, llévate la mejor promoción, pierdes de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas con el plan 1-2-3 y llama a este teléfono, 650-51-52-53.
Enriqueta, moltes gràcies, bon cap de setmana. Patonets. Adéu, cuida't. Recordeu el tramvia blau? Recordeu, perquè fa 5 anys que no circula. En algun moment de l'any 2018, alguna persona de l'Ajuntament va decidir, o de TMB, van decidir, ostres, això s'ha de xapa i pintura, el tramvia blau. Ostres, xapa i pintura, portem 5 anys i per ara ni està ni se l'espera. Sembla que ni tan sols hi ha un pla per posar en marxa de nou el tramvia blau, tot un símbol de la ciutat de Barcelona. Aaron Bosch, com estàs? Bon dia, benvingut.
Bon dia, Cruz.
Doncs de seguida en parlem de tot això. Tu has parlat amb moltes persones i a més portes molta informació sobre el tramvia blau.
Sí, exacte. De fet, el tramvia blau és, com el seu nom indica, un tramvia de la part alta de la ciutat de Barcelona gestionat per TMB, Aquest tramvia es va inaugurar el 1901, és l'únic supervivent de l'antiga línia de tramvies de Barcelona.
Estem parlant de 100 i pico anys. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Está todo el banquillo del Madrid, Paco, en pie. Ancelotti, Chendo, Llopis, el preparador de porteros, protestando en el cuarto árbitro. Va, mira.
El deporte solo lo vives así en tiempo de juego.
Pues dile que no miren el VAR.
Estos audios
van a jugar, que lo va a anular.
Los vamos a escuchar.
Disfruta del deporte como si estuvieras en el campo.
Pues que se vayan olvidando del gol porque lo va a anular.
Todos como si fuera un cine pendientes del VAR.
¡Qué falta!
Este sábado, Las Palmas, Real Madrid. Fútbol Club Barcelona, Villarreal. Y el domingo, Atlético de Madrid, Valencia.
Hay ocasiones de gol, hay algo que llevarse a la boca.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 14 de febrero en Betravel y disfruta de hasta un 35% de descuento en los hoteles Disney. Y además, vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viájate la vida.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cert, va estar més de 100 anys en servei al tramvia blau, però ara hem de pensar una cosa i hem d'anar fins a, des del principi. Primer, Aaron Bosch, què tal? Bon migdia, benvingut.
Merci.
Començarem pel principi, vale? I el principi és pensar que igual hi ha barcelonins que no saben què és el tramvia blau. Què és el tramvia blau?
Doncs, Cruz, el tramvia blau és un tramvia, com el seu nom indica, que es situava a la part alta de Barcelona, concretament al barri de Sant Gervasi.
Sí.
I res, era una línia que es va inaugurar el 1901 i comptava amb un recorregut de 1.276 metres... i arribava cap al peu del
funicular del tio. Sí. Ostres, el que hem estat petits i que agafem el funicular per anar per atraccions, el tramvia blau l'enganxàvem sí o sí, eh? Parlem de... Fins a la inauguració del tramvaix era l'únic tramvia que hi havia a Barcelona, no?
Sí, exacte. De fet, la seva funció, a part de ser un vehicle té la seva utilitat,
sí,
tenia una funció molt turística, ja que feia arribar molta gent de diferents llocs de Barcelona per veure i muntar-se en aquest tramvia.
Parlem del recorregut. No era gaire llarg, però quin era el recorregut del tramvia blau?
Doncs el recorregut arrencava a la plaça Kennedy i pujava fins a la plaça del Doctor Andreu per arribar al peu del funicular del Tibidabo. Des de 1901 traçava un recorregut pels carrers voltants de cases modernistes, neocentistes, que obrien pas a un entorn natural. Oferien unes magnífiques vistes de tota Barcelona.
En aquella època, ara és part de la ciutat, però en aquella època era un barri allunyat de Barcelona, on fins i tot les classes benestants doncs, tenien una casa per anar de vacances. L'estiu el passaven allà. És una d'aquestes coses curioses, eh? Com ha canviat la vida. Bé, la gran pregunta, Aaron, per què va deixar de funcionar el tramvia blau?
Doncs el tramvia blau va deixar de funcionar perquè el govern municipal liderat per Ada Colau va decidir el seu tancament. Inicialment ho van justificar per motius de seguretat. Aquest fet es va fer sota la promesa de que seria un procés de reforma integral, és a dir, un procés de reforma, no de tancament.
O sigui, no volien tancar. El cas és que era un tancament únicament provisional. Hi havia pressupost o no?
Sí, sí, hi havia pressupost. Hi havia un pressupost destinat en el seu moment. Era d'uns 11 milions d'euros dins d'un nou contracte programat entre els anys 2018 i 2021.
I què? Ni està ni se n'espera? O des del 2018 fins ara, què hem fet amb aquesta pasta?
Bueno, el 2020 es va fer un concurs públic, llavors l'empresa T4 va agafar el càrrec de la reconstrucció, diguem.
Remodelació,
sí, remodelació del tramvia, però la pandèmia va cabrar tot això i finalment es va fer un altre traspàs a l'empresa MetEngineering el 2022, la qual portava 10 mesos enrarits i la situació, segons els veïns, no està.
No hi ha moviment a la zona. Bé, clar, la gran pregunta que ens podem fer després de tot això, totes aquestes empreses, fem, no fem, posem i deixem de posar, és: tornarà? Podem confiar en el retorn d'aquest símbol de Barcelona com és el tramvia blau? Què dius, Aaron?
Per molta gent la resposta la té Jaume Collboni.
Ho portava en el seu programa, el PSC.
Exacte, és el que anava a dir. El portava al programa, el retorn del tramvia blau, i res, a les seves mans està que torni aquest emblemàtic vehicle a la ciutat de Barcelona.
Doncs mira, no hi ha un calendari clar, suposo, no?
No, la veritat que ara mateix no. Segueix sense calendari clar, i el més important, el finançament no està assegurat. Llavors veurem si és possible.
Amb això ja ho has dit tot. Finançament no assegurat, això significa que... bueno, sabemos que no lo hemos quitado, pero... Però això com ha impactat un símbol com aquest en un barri que el tenia, estava molt acostumat. Parlem d'un tramvia que ha circulat durant més de 100 anys, no? Parlem amb el senyor Josep Maria López, que és president de l'Associació de Veïns de Sant Gervasi i la Bona Nova. Josep Maria, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Què significava o què significa el tramvia blau com a símbol pel barri?
Bueno, mira, el tramvia blau era una cosa emblemàtica, que era molt turística. Pensa que fa 117 anys que estava en funcionament. Mm-hmm. O sigui, és una cosa tan emblemàtica com es pot comparar, diguem, una mica lluny amb el tramvia antic de San Francisco, als Estats Units.
Sí, sí.
O sigui, era un tramvia que donava molta vida al barri, i a més, a raó de que van instal·lar la cuca de llum a dalt al parc del Tibidabo, doncs encara tenia més interès que es posés en funcionament. Tingues en compte que amb el programa electoral de les últimes eleccions, l'alcaldia de Barcelona,
sí,
tant el PSC com Esquerra com Junts, dins del seu programa electoral, portaven que es tornaria a posar en marxa el tramvia blau.
Estem esperant encara. És que són 5 anys. De fet, en principi, quan es va treure de circulació, era per millorar les instal·lacions. Hi ha obres de millora? S'ha millorat la via? S'ha millorat alguna cosa? O senzillament és que passi el temps i ja ens oblidarem?
A veure, no s'ha fet res. Perquè, a veure, per arreglar això, s'han de canviar totes les vies, s'ha de canviar la catenària, s'ha d'asfaltar tot el carrer que va fins a dalt, i a més, això és un gasto molt important, i encara jo crec, no ho sé segur, però s'ha de decidir si el tramvia passaria per un costat o pel centre de la via. És una cosa que... Actualment, a veure, hi ha pressions al consistori a través nostre d'altres entitats perquè es facin aquestes obres. I, per el que jo sé, després de 5 anys estava previst que durant el tercer trimestre de l'any passat es presentessin els projectes constructius i posteriorment es redactés la licitació, cosa que no sé si s'ha fet.
Des de l'Associació de Veïns encara pressioneu el consistori perquè torni, no?, el tramvia blau?
Sí, estem pressionant el consistori a través de reunions que tenim de fer amb la regidora, senyora Gai, i a més també presentem articles de la revista El Jardí, que és una revista del districte, on presentem les nostres opinions. I demandes,
en aquest cas. En aquest cas, bé, ara està el PSC com a l'alcaldia de Barcelona. Sí. Hi ha llum al final del túnel? És a dir, hi ha llum a les promeses fetes de la modernització i que torni a circular durant molts anys més, o no? Com està la situació? Com veieu l'enfoc de l'Ajuntament en aquest cas?
Bueno, no tenim constància encara que s'hagi fet res, O sigui, en principi, no sabem si és que està en marxa alguna cosa. Torno a repetir que després després de 5 anys estava previst que el trimestre de 2023 es presentés un projecte, cosa que, francament, jo no ho he vist que s'hagi fet. No sé si és si s'ha fet o no, però que l'associació no tenim notícia.
D'acord. Quan parlava abans de la vida que donava el barri, turísticament parlant, què s'ha perdut en aquests 5 anys que no circula el tramvia blau? Suposo que s'ha notat, i molt, però què s'ha perdut davant de tot això, el barri?
Bueno, s'ha perdut en comptes del tramvia blau, que era molt maco i molt emblemàtic, ara hi ha un bus. Clar, bus n'hi ha molts a Barcelona. L'essència del tramvia blau ja no existeix.
Clar, és que era un símbol. Parlàvem, més a més, d'un símbol,
sí,
magnífic, i a més els vehicles eren aquests vehicles històrics de tramvies de Barcelona. Era una meravella, més a més,
Sí, bueno, torno a dir que feia 117 anys que estava en funcionament, Són molts anys.
I tant que són molts anys. I tant de bo torni, i amb moltes més salut, Senyor Josep Maria López, president de l'Associació de Veïns de Sant Gervasi i la Bonanova, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, i tant de bo torni el tramvia blau a on era i millorat, i per molts anys més.
Moltes gràcies, i que tinguem sort.
Que tinguem sort. Abans deia que, quan Aaron estava explicant tot això, deia que el PSC portava dins del seu programa municipal, doncs, el retorn del tramvia. No, no només el PSC, altres partits com Junts, per exemple, també ho portava, no només el PSC en aquest cas. Bé, de seguida actualitzarem titulars de la jornada, però abans parlem de mobilitat, perquè sabem el desafiament que pot ser la mobilitat. Per això, Instal·laciones Reco t'ajuda a pujar i baixar escales. S'ha d'estar ben equipat amb professionals com Elevadores Reco. Pots trucar 935-169-030, 935-169-030, Elevadores Reco, i eleva't cap a una vida millor.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-568-5733. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i escúters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93-568-5733.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
A les nostres rebaixes no tenim talles, ni cues. L'oferta és simple. Entendre-hi més, pagar molt menys. Rebaixes del periòdico. Subscriu-t'hi per 67. 20 euros a l'any, 70% de descompte. Només per rebaixes, només a El Periódico.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries corresponents a 2:15 del migdia d'aquest divendres, dia 26 de gener. Actualitzem els titulars destacats de la jornada amb la Sílvia Fernández. Sílvia, benvinguda, bon dia.
Bon dia, doncs sobretot venim a destacar que atenció als conductors que aneu cap a França, perquè les protestes dels agricultors francesos han tallat aquest divendres la frontera a la Jonquera i han obligat a aturar el trànsit a l'AP7. Els Mossos d'Esquadra obliguen a tots els vehicles que circulen en sentit nord a deixar aquesta via a la sortida 3 a l'alçada de Llers, tot i que recomanen deixar-la abans si és possible. La gendarmeria francesa també obliga a fer desviaments i tots els vehicles en sentit sud han de deixar la via a l'AP a Perpinyà Nord. També parlem que el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha obert una nova línia d'investigació a Tsunami Democràtic relacionada amb les protestes en contra de la visita del rei Felip VI a Barcelona amb motiu dels Premis Princesa de Girona l'11 de novembre del 2019. Això s'ha descobert en una nova ordre de 14 pàgines que el jutge ha notificat a les parts i a la qual ha tingut accés l'ACN. També parlem que el cardenal Ornella trasllada al Parlament que no compareixerà dilluns a la comissió d'investigació sobre la pederàstia a l'Església. L'arcabisbe de Barcelona envia una carta a R per argumentar que, segons el Tribunal Constitucional, no està obligat a presentar-s'hi. I per últim també parlarem de transportar paqueteria amb drons, perquè és una iniciativa que s'està aprovant a la Vall d'Aran amb l'objectiu de poder traslladar comandes de queviures o paquets de comerç online entre pobles que tenen, doncs, difícil accés.
Sí, que tenen les comunicacions de difícil accés i al Sol Pirineu aniria molt bé, eh?
Exacte, sí, sí.
Sílvia, moltes gràcies, que tinguis un bon cap de setmana.
A tu, igualment.
Cuida, gràcies. L'actualitat esportiva en mans del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon migdia.
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia.
Bé, torna Ter Stegen ja?
Ha tornat a fer treball de camp. Si per tornar, diu vostè, o pensa vostè, tornar als terrenys de joc... Un moment, calma, paciència, tranquil·litat. Hem d'esperar una mica. El full de ruta apuntaria a l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions, Nàpols-Barça. De moment, avui hem pogut veure el porter alemany abans de l'entrenament fent treball de camp. Bueno, començant a... allò que els especialistes diuen una readaptació.
Sí. I mira que Iñaki Peña no està fent un treball dolent, eh?
No, hi ha qui li col·loca el jove porter blaugrana a la foto del segon gol que encaixa el Barça a Sant Mamés, per no sortir a refusar de punys la pilota que acaba entrant dintre la porteria del Barça. Però jo crec que, posant-ho tot en una balança, el pas d'Iñaki Peña per la titularitat de la porteria del Barça ha deixat moltes coses positives.
I tant.
Evidentment, hi ha alguna negativa.
I tant, sí, home, amb una defensa com...
El tema és que...
M'explicaràs.
Què li passa a la defensa?
Què li passa a la defensa? Què no li
passa? És culpa de l'entrenador?
No, vull donar culpes. Perquè... Només poso el focus en una qüestió que l'any passat va fer campió al Barça, com és una defensa sòlida.
Sí, però... Vale, d'acord.
I una qüestió que aquest any estem mal acostumats a que al minut 1 o 36 segons tenim un gol en contra.
Li compro.
Això és manca de concentració a la defensa per començar.
Li compro, però quan et fan un gol tens 89 minuts per reaccionar.
I tant que sí. Però...
Li recordo que el Barça s'arriba a posar 1-2. Aixeca el partit a Sant Mamés i es col·loca 1-2.
Sí.
Bueno, però, en tot cas, a la roda de premsa de Xavi, prèvia al Barça-Villarreal de demà, tema central, tema estrella, tema focus, al futur de l'entrenador. Després que Xavi, a Sant Mamés, en el postpartit, digués aquella frase de estigui jo o no estigui a la banqueta. Avui hem vist un tècnic, el de Terrassa, molt més relaxat i molt més tranquil.
És que no ho sé, la veritat és que estem parlant de la meva continuïtat aquesta temporada des del mes de juliol, quan vam perdre amb l'Arsenal, un amistós. Estic tranquil, estic molt tranquil, estem fent bona feina, de veritat. Entenc el soroll, entenc que hi hagin substituts, que hi hagin noms, entenc tot, no tinc cap problema.
El soroll, per cert, ha augmentat avui, després que s'hagi conegut que Jürgen Klopp deixa a final d'aquesta temporada la banqueta del Liverpool després de 9 temporades. El que ha vingut a dir el tècnic alemany, això li sonarà a Cruz, és que s'ha buidat. Ja,
opa!
9 anys a Anfield són molts anys, i no ho ha dit amb aquestes paraules, però del missatge que ha deixat Klopp s'entén que s'ha buidat i que necessita una aturada i allunyar-se de la banqueta d'Anfield, de la banqueta del Liverpool.
Això va dir Guardiola, no?
Ara...
I quan va trigar a tenir un nou equip? Un any.
Es va prendre un any sabàtic.
Un any sabàtic.
Recordarà vostè aquella temporada de Guardiola a Nova York?
Sí, senyor.
El que passa és que com a Sports Cope som a vegades molt entremaliats, avui, a @SportsCope, sí, a la xarxa X, estem preguntant si us faria patxoca Klopp per la banqueta del Barça.
Pregunta-nos aquesta. La pregunta,
no?
La pregunta és si hi ha diners.
Això seria un altre debat.
No, la pregunta... No, és el debat. Vull dir, amb diners sí que dius Klopp i el que calgui, però és una qüestió també de diners.
Si vostè tingués el moneder ple...
Si tingués el moneder ple, segurament tindríem altres coses i estaríem parlant d'altres qüestions, segurament, eh?
El dinero en el campo, no? Això és el que deia Johan. Bueno, hem parlat de la bona notícia, Ter Stegen. Hem de fer referència a la dolenta. Alejandro Valde. acabarà passant per quiròfan després de la lesió que es va fer a Sant Mamés. El Girona, Celta Girona, diumenge, tot apunta que retornarà Eric García per apuntalar una mica l'eix de la defensa de Mitchell, que està molt tocat per les lesions. A l'Espanyol, roda de premsa de Ramis, prèvia al desplaçament al camp de l'Eldense, on no hi serà Puado, lesionat. M'acaba de dir el Quique Iglesias, dues setmanes de baixa pel davanter blanc i blau, també aquest cap de setmana Andorra-Elche, i el plat fort aquest divendres en plana poliesportiva és el Olimpia Milano Futbol Club Barcelona, fase regular de l'Eurolliga de bàsquet.
Home, a veure si el Barça reacciona. Torna un gran a la pista, l'equip del Barça, a veure si reacciona en camp contrari, que darrerament els partits fora del Barça bàsquet era una...
També li dic una cosa, el Barça és segon a la fase regular de l'Eurolliga.
Sí, però... Li dic una cosa. Estem una imatge, eh?
Després hi ha un play-out que forma un play-off, i després ja sí, comences a jugar al play-off. Ho dic perquè això del bàsquet jugues molts partits i a vegades tens la sensació que, bueno, vinga...
Sí, i acabes guanyant.
I acaba... Sí, al final, bo, al final hi ha una primera fase. Vostè jugava a caniques? Sí. Allò de Elementi a la verda.
Sí, senyor.
Doncs estem a la fase de Elementi. Després, quan arribin els play-offs, serà la fase de la verda.
Caniques, madre mía, que estamos hablando.
De Seixenters.
Sí, 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 de Seixenters. De pre-boomers.
Pre-boomers.
José Luis, moltes gràcies.
Bon cap de setmana,
senyor. Cuida't, gràcies. Adeu. Igualment, bon cap de setmana. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem totes aquestes informacions de casa, esportives, a Esports Cope, amb el Joan Batllori. De seguida parlem del calendari. Pot ser més exacte el calendari? Sí, pot ser més exacte. De seguida en parlem de tot això, i és força curiós del que parlarem, no us ho perdeu. En parlarem aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter, en @cope, i en facebook.com/cope.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Y hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, La Evasión. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'any dura 365 dies, 6 hores i 9 minuts. Això ja ho van calcular clarament, que era 365 dies i més un quart, els romans. Això ja ho tenien molt clar des de llavors. De fet, per això tenim un any bisiest. Doncs això significa que tenim, com aquest any 2024, l'any olímpic, que és un any olímpic, doncs el mes de febrer dura un dia més. Clar, després pots pensar, i per què l'any està dividit en 12 mesos? Doncs aquesta gent, romans, que d'això és la base pràcticament de tot el que coneixem, doncs ho van fer per cicles lunars. És a dir, cada 30 dies van posar un mes. Ho van dividir pels cicles lunars, també. Doncs parlem d'això, perquè què fem amb aquests 9 minuts? Doncs l'Antonio Bernal, astrònom de l'Observatori Fabra, ha fet un estudi sobre això, fent càlculs, i ha arribat a una conclusió que el calendari, el nostre calendari, l'ajustament del calendari pot ser encara més precís i menys traumàtic. El tenim al telèfon. Antonio Bernal, buenos días, bienvenido.
Buenos días, José Miguel, ¿qué tal?
Muy bien, encantado. Año bisiesto, 366 días, ese sería que sirve para ajustar, ¿no?
Es para ajustar, porque la Tierra no da la vuelta al Sol en 365 días exactos, sino un poco más, que las culturas antiguas todas calcularon ese poco más en un cuarto de día. Entonces decían que la Tierra tarda 365 días y un cuarto en dar la vuelta al Sol. Pero resulta que ese cuarto tampoco es exacto.
Bueno, entonces, Antonio, tú, uno de tus pasamientos es jugar con una calculadora, con las calculadoras. Es uno de tus vicios ocultos, me entretengo jugando con la calculadora. Y bueno, has hecho unos cálculos muy interesantes sobre la duración y sobre el calendario.
Sí, porque me encontré... Bueno, resulta que la duración del año exacta es 365,24219, ¿cierto? ¿Mm? Eso es lo exacto, que Julio César lo calculó y los egipcios lo calcularon en 365,25, pero es 24219. Entonces, si hacemos un calendario con 24-21-9, nos da de una precisión extraordinariamente grande. Entonces me puse yo a jugar con la calculadora y a decir, ¿qué fracción, o sea, un número partido por otro, da 0,24-21-9? Y calculando y jugando un ratico mientras era la hora de comer, y me encuentro yo con una sorpresa grandísima. Me encontré con que 31... partido 128 da ese 24-21-9 con una diez milésima de precisión.
Caray.
31 partido 128. Y dije yo, vaya, esto está muy raro, porque esto da para un calendario. Y le hice la cuenta. Si hacemos un calendario con esa fracción, sería exacto en un día en 331.000 años.
Caray.
Daría una cosa. Y yo, no puede ser. Lo difícil es implementar un calendario con una fracción como esas. Pero después me vino la segunda sorpresa. Porque mira, 31 partido 128 es igual a 32 partido 128 menos 1 partido 128, ¿cierto? 31 igual 32 menos 1. Entonces, resulta que 32 partido 128 es un cuarto, la fracción de Julio César. Entonces me queda un 128. Me queda que el año sería 360, el año sí. Juliano, de Julio César, 365,25, sí. Menos un 128, uno partido 128. Entonces, ¿qué se hace? Escoger el calendario juliano de 365,25 y quitarle un día cada 128 años, y ya. Y con eso tenemos un calendario que da una exactitud de 331.000 años. Caray. 331.000 años.
O sea, en vez de añadir un día, sería cada ese tipo que estabas comentando, quitarle uno.
Sí, coger el juliano, que tiene un bisiesto cada 4 años.
Correcto.
Ese lo cogemos. Pero de esos bisiestos suprimimos uno cada 128 años. O sea, ese que tenía que tener 365,
le digo, de acuerdo. Bisiesto,
lo dejamos de 365 cada 128 años.
Qué curioso. Entonces, digamos que siempre se puede implementar, si se hacen unos cálculos adecuados y correctos, siempre se puede implementar un nuevo calendario. En este caso, bastante más preciso.
No, mucho más preciso y muy fácil, pero muy fácil de... Es que, es decir, no causa trauma económico, eso no afecta las relaciones laborales, ni las jornadas de trabajo, no afecta nada, en absoluto.
Ya.
No cuesta un céntimo hacerlo. Y simplemente vamos a tener un calendario que tiene más años. Ahora, digo yo, ¿para qué sirve eso? Mira, eso tiene una razón de ser que es un poco... Tenemos un calendario que es gregoriano, que es bueno hasta dentro de 3.000 años. Entonces dicen, ¿para qué vamos a mejorar eso si esto está bueno hasta dentro de 3.000 años? Pero yo pienso que tiene su razón de ser en el hecho de que lo hicimos.
Ya, ya.
Que fue esta generación la que lo hizo. Y es mejor. Entonces, digo yo, ¿por qué no vamos a presentar lo que hacemos en esta generación? Presentémoslo y hagámoslo así. Si fuera una cosa costosa, que hay que mover naciones y gobiernos y todo.
Ya, entonces eso sería otra cosa.
No valga la pena.
Claro, claro. Pues, Antonio Bernal, astrónomo del Observatorio Fabra, ¿qué peligro tienes con una calculadora y antes de comer?
Muy bien.
Un abrazo muy grande, muchísimas gracias por habernos dado estas explicaciones.
Muchas gracias. Chao.
Doncs, adiós, Antonio. Doncs ja ho sentiu, és força curiós, em digueu que això és força curiós, eh? Una cosa que es pugui fer un bon càlcul, altra cosa és que digui, va, anem a adoptar-lo, això ja seria una qüestió... Bé, se m'antoja impossible, pràcticament. Bé, sobretot per l'immobilisme, que hi ha moltes societats, posar-se tots d'acord. De seguida parlem de cinema, però abans vols vendre el teu cotxe? Vols vendre el teu cotxe? Record Motor és el mejor sitio per vendre el teu cotxe, perquè van al grano, perquè s'encarreguen de tota la paperassa perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. Entra ara a recordmotor.com, omples el formulari amb les dades del cotxe, es posaran en contacte amb tu i ja saps que si vens de part de Cope et tasarà el cotxe amb 200 euros de més. Recordmotor.com, amb cada quilo omples el formulari I deixa que la gent de Record faci tota la resta.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Con el paso del tiempo, aparece dolor, rigidez o hinchazón por desgaste en músculos, articulaciones o huesos, y aparece la artrosis con problemas de movilidad. Nos cuesta levantarnos del sofá, subir escaleras, molestias en hombros, cadera, rodilla, brazos o espalda. Artiosio, de Laboratorios Clinitec con registro sanitario, es un protector y regenerativo que repara y protege las articulaciones. Regenera cartílago, hueso y músculo. Solo tienes que tomarte 2 cápsulas al día y recuperas los movimientos y flexibilidad, la fuerza en manos, rodillas y todas las articulaciones, a base de extractos naturales, minerales y vitaminas. Realiza una mineralización ósea, revitamina los músculos, regenera los cartílagos. Es apto para todas las edades. Llama ya al 650-51-52-53 y por la compra del tratamiento durante 2 meses te regalan el tercer mes gratis. Llamando al 650-51-52-53 lo recibes sin gastos de envío por mensajero. Es económico. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Just dancing with my eyes closed, 'cause everywhere I look I still see you.
Bé, és el moment de parlar de cinema, de les recomanacions alternatives que podem tenir, no sé si a pantalla gran, pantalla petita, plataformes, absolutament tot, fins i tot YouTube. Què ens porta en Teixan K? Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Josep Miquel Creus, com estem?
Què ens portes avui, rei?
Doncs mira, porto teca perquè podem xerrar una mica de cinema i després et portaré les recomanacions. Dir-te que demà estaré personalment a l'estrena de la pel·lícula Codón és un màquina.
Això què és? Perquè et facin signatura? Si m'havies por ahí, firmar-me autògraf.
No, per xerrar una mica de cinema i per passar-ho bé. Farem unes rialles perquè la pel·lícula és una comèdia, una pel·lícula trash, de les que m'agraden a mi, i és l'estrena a Catalunya d'aquesta pel·lícula. Serà a les 11:30, sessió matinal, dos quarts d'11, a la Sala Verdi de Barcelona, amb la presència de l'equip artístic de la pel·lícula, que són uns showmans, i faran una mica de debat i d'entrevista.
Sobre el cinema. Sobre la seva pel·li,
interacció, i segur que serà divertidíssim.
Molt bé, d'això es tracta.
Bé, després comentar-te un parell d'afers que estan per la plataforma X, on abans Twitter.
Abans Twitter.
Sí, que respecte al cinema hi ha un parell de debats. El primer d'ells és el de la no nominació de la Margot Robbie i de la directora, la Greta, de la pel·lícula Barbie, i la nominació del Ryan Gosling com a Ken. Hi ha debat sobre què? Hi ha masclisme? No hi ha masclisme? És just, injust? Bé, doncs...
Era un plat que es veia venir,
Es veia venir una mica.
Era una polèmica que es veia venir cap aquí,
El dia que vaig parlar de Barbie, aquí, jo vaig dir que el que més gràcia em feia de la pel·lícula era el Ken, i fixa't com ha acabat passant això, no? Que ha estat nominat el personatge i l'actor, i la resta no. Jo penso que...
A més, el Ryan Gosling s'ho mereix,
Sí, no...
I ja s'ho mereixia amb La La Land, era?
Sí.
Amb La La Land ja s'ho mereixia, va ser una d'aquestes decepcions que dius, ostres, jo m'esperava el primer per aquest senyor.
El que ha passat, clar, doncs que es diu, és una pel·lícula feminista i les responsables no han estat nominades. Bé, jo penso que és una pel·lícula, hi ha gent que diu, no n'hi ha per tant, és una pel·lícula de màrqueting i això, doncs, tant se'n fa. Vale, jo penso que és una pel·lícula que el públic objectiu són nens i nenes de 8 a 10 anys, una mica més, potser, i que tota la resta, tot el debat que tenim la gent més gran és per xerrar de moltes coses i tenir debats, doncs, durant hores i hores. Així que ja està bé.
Ja està servit,
i
molt bé.
El segon debat que hi ha és també ha sorgit amb el director Juan Antonio Bayona, el director de la pel·lícula La Societat de la Nieve, que la teniu a Netflix i que Doncs també ha estat nominada als Oscars com a millor pel·lícula estrangera,
sí,
representant a Espanya, i també nominada al millor maquillatge i perruqueria. Doncs hi ha una polèmica perquè ella havia sigut director de cinema i diu que la gent que comença ara a estudiar a cinema no en té ni idea i que no sap ni tan se vol qui és el David Fincher, el director de la pel·lícula Seven,
sí,
que ja és un clàssico actual, un clàssico immediato. Doncs jo només vull dir que està força malament que la gent no tingui interès per conèixer el cinema, si et vols dedicar al cinema, i per això el dia que vaig debutar aquí vaig recomanar una docusèrie molt, molt interessant que es diu History of a Film, An Odyssey, del Mark Cousins, que la podeu trobar a Filmin, i la torno a recomanar. Si voleu conèixer una mica la història del cinema, però no des d'una perspectiva que només mira a Hollywood, sinó que ho fa a escala global, doncs tota Europa, Àfrica, Latinoamèrica, tot el fenomen global, mm-hmm, del cinema. Per exemple, es parla de l'actor més famós del món, no és dels Estats Units, sinó que és de l'Índia.
De l'Índia, de Bollywood.
I, doncs, fa rellevant tot això. Bé, doncs, aquesta és la recomanació, doncs, d'aquest documental. I ara parlem una mica de cinema.
Fins ara no parlàvem de cinema?
Sí, bueno, parlàvem de cinema, però no de...
No m'espantis,
eh? No de coses concretes.
Ah, vale. Doncs, per què comencem? De coses
Començarem
concretes?
Començarem amb un documental que la podeu trobar, un documental que el podem trobar a Filmin, que sí, es diu El género chico.
Esta es la historia de una industria cultural hoy casi olvidada.
Chica, la que tiene que servir.
El género chico.
Parlem del género chico.
Saps el que és el género chico?
Tinc reminiscències, però segurament...
És complicat, eh? És complicat.
Sí que he sentit, però ara mateix la memòria me'n falla.
Mira, el género chico és un documental de l'any 2022 que dura una hora i escaig, és curtet, i que està, doncs, fomentat per les GAE, i que ens parla una mica de lo que és el género chico. El género chico va sorgir a Madrid a l'any 1000, bueno, més o menys sobre el 1850, i és un gènere popular de música perquè...
Correcte, sí.
En aquella època només es feia a Madrid òpera en tres actes en italià, i era per la gent que tenia molt de diners, i teníem, doncs, també el flamenco i el gènere popular, però feia falta un gènere per la burgesia petita, doncs els funcionaris, etcètera, etcètera. I van... És un gènere una mica difícil de definir perquè es va diversificar moltes coses. La revista, el género psicalíptico, després també va evolucionar cap al cuplé, i teníem també, doncs, la comèdia lírica, la revista còmico-lírica... Bé, doncs aquest és un documental que ens fa un tastet d'això, però és una mica insuficient.
De fet, el género chico en el moment va triomfar i molt, entre les classes populars. Va ser,
sí.
Fins i tot, els que feien género chico eren molt més populars que els que es dedicaven a les grans òperes.
Sí, perquè en aquella època recordem que encara no hi havia cinema...
Correcte, sí.
El teatre sí que era popular, i també els toros, però feia falta un divertiment popular que es va generar sobretot a lo que eren los cafés cantantes, los cafés òpera, cafè cantante. I tenien preus populars.
Correcte,
i
sí,
podies passar una mica l'estona. I es convertia en òpera d'un acto amb temes que ja no eren transcendents, sinó que eren temes del carrer. Coses que es parlaven al carrer. Per exemple,
sí,
això, la revista era, doncs, agafar notícies polítiques i portar-les al teatre cantador.
Doncs això, doncs, és el género chico, molt
sí,
bé.
I aquest és un documental una mica insuficient perquè fa gairebé la meitat de la pel·lícula un concert cantant cançons d'aquella època, i la resta, doncs, parla una mica per sobre de lo que és el género chico, i el més interessant és potser el material gràfic, perquè veiem fotos i gravats de l'època, lo que són els flyers, no? Els programes de mà, i està interessant en aquest sentit, però com a explicació de lo que és el género chico es queda una mica enrere. Ara saltarem també a una pel·lícula que ahir feia 30 34 anys que sí, es va estrenar, que era l'original Temblores, de la qual de la qual vam parlar
sí,
l'últim dia, i avui parlaré de la seqüela, Temblores 2.
Llevaban varios años en estado latente, esperando la oportunidad de reaparecer. Ahora han regresado. Y te encontrarán en las escondas donde...
No estem parlant precisament de Dolby Surround, ¿no?
No. ¿Tú sabes aquello de segundas partes nunca fueron buenas?
Sí.
Doncs segundas partes a vegades sí són bones.
Aquesta és bona? Aquesta no l'has vist, eh?
No l'has vist?
No,
doncs,
no.
Doncs et farà gràcia. Et farà gràcia. És una pel·lícula petita, de gènere fantàstic, de persecucions de monstres, feta amb quatre duros, gravada al mig del desert, i que està protagonitzada pel protagonista de la primera part, el Fred Ward, que va morir doncs, fa poc temps, i el qual doncs, aquí el podem recuperar. És una pel·lícula molt entretinguda, que no cau amb la repetició, sinó que vol progressar una mica i agafa els monstres originals de la primera pel·lícula, que són uns cucs que van sota terra i devoren a la gent, i ara passa com a Parque Jurásico, que tenen una evolució.
Una evolució, sí, correcte.
I sempre estan fent la guitza els protagonistes, no? Quan tu penses que els has detingut, doncs...
Tornen a reaparèixer. A cruspir-se un altre.
Sí. I és una pel·lícula doncs, que té, dintre de les seves limitacions, doncs, rapidesa, contingut entretingut, i fins a l'últim segon doncs, ho estàs passant malament, i alhora doncs, de forma divertida, amb els protagonistes que es passen la pel·lícula corrent amunt i avall.
Molt bé.
I tancarem amb una pel·lícula que la podem trobar també a Filmin, sí. La podem trobar també a YouTube de pago i a diferents plataformes. I, per exemple, jo sempre recomano anar a les biblioteques a agafar DVDs, que ja les tenim en físic, i també la podem trobar a les biblioteques.
Són aquestes pel·lis alternatives.
Públiques de Catalunya. Home...
O no tan alternatives.
Aquesta de la que parlem, no, és un clàssic dels 80.
Oh?
És un clàssic dels 80 que es diu Stand By Me, Cuenta Conmigo.
Hay un momento en la vida en que se pierde la inocencia. Y a partir de entonces ya no somos los mismos. Sucedió en el verano de 1959. Hace muchísimo tiempo.
Sinceramente, no os lo vais a creer.
Dolby Surround, un altre cop. Fantàstic com està la banda sonora de les pel·lis dels 80, eh?
És difícil trobar, a vegades, fragments sonors.
Stand By Me, aquesta pel·lícula va fer tornar a revifar la cançó Stand By Me, que sí. En aquell moment, gràcies a aquesta pel·lícula, va tornar a posar-se un altre cop de moda durant uns quants anys.
Del Bernard E. King. I no sé si ho saps, que és va estar nominada als Oscars com a millor adaptació d'una història original del Stephen King. És un conte que es diu The Body, El Cuerpo, i que gira doncs, envers la trobança d'un cadàver d'un noi. La pel·lícula doncs, agafa aquesta excusa, aquest pretext, per parlar de l'amistat entre quatre nois doncs, adolescents d'entre 12 i 15 anys,
sí,
que fan un viatge iniciàtic per trobar el cadàver d'aquest noi que han sentit d'uns gamberros que està allà enmig d'un bosc. Tot el que fan és caminar i xerrar entre ells i parlar dels seus problemes. Va ser un boom i està dirigida pel Rob Reiner, que entre altres pel·lícules doncs, va fer, per exemple, Misery, també amb
sí,
en compte del Stephen King, o Cuando Harry Encontró a Sally, o La Princesa Prometida.
Un clàssic, La Princesa Prometida.
Totes aquestes
sí, totes són
uns clàssics.
Tant,
O sigui, això és un tira i no fallaràs, perquè t'agradarà segur.
Doncs, Tyson Cao, escolta, moltíssimes gràcies, que tinguis un bon cap de setmana.
Igualment.
I dit això, ja sabeu que podeu recuperar totes les xerrades a la web de la casa Cope. Cope.es/Catalunya. Arribem a les dues. Continua explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz, que acabin de passar una bona tarda i un millor cap de setmana.